Ràdio Estel.
Permeteu-me dir una cosa, perquè és que han baixat una mica l'aire.
Sí.
Mestre Virgili, bona tarda, eh?
Ai, bon dia.
Bon dia, perdó. Bon dia tot el dia.
Bon dia tot el dia.
Ja baixo una mica la guàrdia i ja...
Sí.
Jo soc molt calorosa, mestre.
Jo no. Jo soc fredolic, és el contrari.
Home, és que, clar, va amb jersei.
Sí.
Neu
sí.
Amb jersei.
Sí, sí.
La Coromines també.
Me'l puc llevar, però...
No, jo soc molt fredolica, també. Sempre entro a l'estudi amb una mica de jerseiet.
Sí, sí.
I ara hi deies que estic molla. I no, això no és correcte.
No, tot i que té una tradició, fa molts anys que es diu, sembla que moll, en realitat, vol dir fluix.
Fluix. Bueno, fluix. Això jo també potser
sí,
ho estic,
suau, eh? Suau, tou.
Sí, això potser també. Però em referia a mullada, que estic
sí,
mullada,
sí,
perquè
sí,
sí. Sí que passa una mica de calor. Mestre, què hem de fer avui? Perquè, clar, a veure, bueno, recordem que el mestre Virgili és catedràtic emèrit de llengua catalana i membre de Cuina, que a mi m'agrada dir-ho això, mestre, si m'ho permeteu, i del cercle Vallcorba. Per quin castellanisme comencem avui?
Doncs, mira, un castellanisme que no entenc com és que encara es diu, que és medir.
Medir.
No Sant Medir. La festa de Sant Medir de Gràcia ho fan, no? No, no, no. Sinó el verb medir, que no sé per què, diuen hem medit una distància.
Uh-huh.
No, no, en català es diu mesurar. Es diu mesurar. Sigui una distància o sigui un pes o sigui una càrrega elèctrica, qualsevol magnitud, doncs es pot mesurar, és el verb que s'ha de fer servir, no? I després hi ha un segon verb, que és el verb amidar, que es pot fer servir només per longituds. O també podem dir prendre mides, no? Amidar realment és un castellanisme, però algú pot dir, en castellà no diuen amidar, no? Perquè diuen medir. És un castellanisme que deriva de determinades formes verbals de medir. Per exemple, mides.
Mides, clar.
Tu mides.
Tu mides, clar.
I llavors, en català, és tu amides. De tu mides surt tu amides. Ah. Però és un castellanisme força antic. I jo trobo que és acceptable, perquè deu ser del segle XVI, una cosa així, no? És prou antic, no? Per tant, hauríem de dir mesurar. Per qualsevol magnitud, sigui la que sigui, qualsevol magnitud, i amidar, també mesurar per distàncies i longituds, però les distàncies i longituds, si volem, també podem dir amidar.
I escolti,
i mai medir.
I diem, a vegades de la mesura en diem el tamany.
Ah, és un altre castellanisme.
Que sí?
Sí, sí. Tot i que el mot tamany és un mot català.
D'acord.
Però és un mot català del català antic, que en català modern es va oblidar, no? Tamany vol dir tan gran, no? Per exemple, jo no havia vist tamanya ingratitud. Volguem dir tan gran ingratitud. Tamany,
ai,
tamanya.
I això es pot dir així?
Sí, sí, això ho trobareu en textos antics, en textos del català clàssic, no? Però tamany, el tamany, com, és a dir, és un adjectiu, és un adjectiu, d'acord? Tamany és un adjectiu,
clar.
Tamany, tamanya. Però el tamany com a substantiu és castellà. És a dir, hem de dir la grandària.
La grandària i mesura, segons quin
context. O la
mesura,
també, sí, segons quins contextos, també, la mesura.
Ara diré.
O la mida, sí, sí, exactament.
La mida està ben dit.
Sí, sí.
Ah,
sí, sí.
Jo pensava que era un castellanisme, la mida. No, clar.
No, la mida no. El que és un castellanisme seria la medida.
Ah. Bueno, no? Clar, aquest grinyola més.
Aquest grinyola
però,
més.
Sí.
Sí, però malgrat això hi ha molta gent que diuen medir. I medir sí que és un castellanisme.
Mesurar.
Com a verb, eh?
Sí.
A Sant Medino.
Que hem dit Gràcia i Sant Cugat, també, eh?
Eh?
Ens diuen que hem dit Gràcia, Sant Medí, també Sant Cugat. se'm va dir.
Sí, sí.
Per tant, bé, doncs queda dit aquest primer castellanisme que ens presenta avui el mestre Virgili. Anem cap al segon, perquè aquest jo m'agradaria afegir-hi una més, però primer de tot el plantegem, que és Nòria.
Sí, una castellanada com una casa de pagès. I ho veig, però ho diuen amb tota tranquil·litat, no? Això és un objecte modern, no? Perquè és una atracció de fira i de parc d'atraccions, no? Per tant, és relativament modern. I els primers que es van instal·lar se'n deia la Roda, també en català. És a dir, recordo una gent gran que deien, no, és que en deien la Roda. I, de fet, en totes les llengües del nostre entorn se'n diu la Roda, amb la llengua corresponent, no? És a dir, en anglès, en francès, no? Se'n diu l'equivalent a Roda, no? Només el castellà, això, n'hi diu Nòria, que és un mot que en català se'n diu Sénia o Sínia, no? Que és l'antiga màquina de elevar aigua, de treure aigua dels pous, no? L'antiga màquina d'abans d'existir els motors d'explosió, de quan hi havia un ruc o un mol que els feien allà girar i anaven traient aigua. Això se'n diu una sènia o una sínia, no? I en castellà d'això se'n diu una nòria. I aleshores en castellà van agafar... Allí hi ha una gran roda en aquestes màquines, amb una sènia hi ha una gran roda, i aleshores per la roda del parc d'atraccions en castellà van agafar aquest mot, no? Però no, és una cosa que no ha fet cap altra llengua, no? Aleshores en català, si en diguéssim sènia... Seria un calc del castellà, però seria un mot català, però calcant el sistema castellà. Però és que tampoc cal arribar a aquest punt. En podem dir roda, com en diuen en totes les llengües.
Però, mestre, com si diguéssim, pugem a la roda.
Sí, a la roda.
No? Com t'has de dir
sí,
a la nòria.
Sí, és que en anglès ho diuen així. És que en anglès ho diuen així. És dir, entre la roda del parc d'atracció... No, en francès, en alemany, en italià, en francès, en totes les llengües es diu l'equivalent a roda. I aleshores es diu, oh, és que es pot confondre amb la roda d'un cotxe. Home, doncs per què? Sí, hi ha moltes menes de roda. No? És que hi ha de totes menes de rodes. No hi ha cap motiu perquè s'hagi de confondre. En anglès, quan diuen pugem a la roda, no, ningú s'imagina que han de pujar damunt de la roda del cotxe. Vull dir que no. Una cosa no té cap mena de trellat, això.
I ara, clar, aquesta setmana, que no sé si mireu el Passapalabra, el programa de televisió, mestre.
No. Alguna vegada l'he vist, però molt poques vegades.
Clar, el Rosco...
Sí.
Això és una castellanada com una casa.
Sí, sí.
Com se li hauria de dir, aquest Rosco?
Jo n'hi diria la Roda.
La Roda també, eh?
Sí, sí, perquè cal dir-li el Tortell, que seria és que la traducció de Rosco, que seria un Tortell, però trobo que... Llavors seria un calc, de dir, com que en castellà n'hi diuen Rosco, en català n'hi direm Tortell, perquè en català és Tortell, no? És com allò, com que en castellà n'hi diuen Carajillo, en català n'hi direm Cigaló. Això són calcs del castellà. És a dir, és subordinar-nos al sistema de fer del castellà. I en comptes de fer això, subordinar-nos al sistema de fer castellà, el que hem de fer... i això és el que convindria que la gent se n'adonés, és mirar com ho diuen en altres llengües a banda del castellà. Perquè, clar, els catalans, durant molt de temps, l'única llengua estrangera que sabíem era el castellà.
Sí.
Sabíem català i la llengua estrangera que sabíem era el castellà, la llengua de l'Estat, no? Però, escolta'm, pots saber altres llengües, no? I pots mirar de dir, bé, com ho diuen en francès, com ho dirien en italià, com ho dirien en anglès. Això val per la cosa de la roda, no? Per exemple, que deia Amadés, no?
Fem una cosa, perquè ens ha escrit la Clàudia des de Terrassa, mestre, i ens demana, si us plau, si pot resumir, perquè no, diu que ho ha enganxat així una mica a destemps. Quan ens ha explicat lo de medir, mesurar i amidar.
Sí.
Pot tornar-ho a explicar d'una manera ràpida?
Sí. Qualsevol magnitud es pot dir en mesurar. No? O sigui, la càrrega elèctrica, el camp magnètic, la longitud, el temps... Mesurar serveix per qualsevol magnitud mesurable. I les longituds, les distàncies, sobretot les longituds, perquè si és una distància llarga, seria una longitud grossa, doncs aleshores també es poden dir amb mida.
També.
Això seria el resum.
Val. I la Laura li preguntava, i el tamany? Què passa amb el tamany?
Que com a substantiu és un castellanisme. I com a adjectiu és correcte, però és un mot del català antic, que en català actual doncs, no es fa servir. I equival a dir tan gran. No havia tingut mai tamanya decepció. Vol dir, no havia tingut tan gran decepció. I és un adjectiu, per tant, té forma masculina i femenina. Tamany, tamanya. Que, de fet, ve del llatí tantus magnus. És a dir, literalment, com tan gran, no? Tantus magnus, o tantum magnum, doncs dona tamany.
Va, que en pocs minuts ens situem ja al punt de 4:45 de la tarda. Passem a la parella de paraules que ens proposa avui en mestre Virgili. Comencem, ui, aquest, mestre, Laura, el per què separat i per què junt.
És facilíssim. Jo és que no entenc com la gent tenen dificultats a saber quan, per què s'escriu junt o quan s'escriu separat. S'escriu separat quan vol dir per quin motiu. Sigui en una interrogació directa, per què has vingut, signe d'interrogació, per quin motiu has vingut, no? O en una interrogació indirecta, que aleshores ja no acaba amb el signe d'interrogació, m'agradaria saber per què has vingut. Tant si la interrogació és directa com si és indirecta, equival a dir per quin motiu, i aleshores s'escriu separat. I en la resposta, és a dir, quan no equival a per quin motiu, s'escriu junt.
I, per exemple, quan diem jo voldria saber el per què...
També s'escriu junt.
S'escriu junt.
Perquè tu no pots dir m'agradaria saber el per quin motiu. No hi pots posar un el al davant.
Ah,
per tant, com que s'ha substantivat, aleshores s'escriu junt. Perquè els mots substantivats s'escriuen junts.
Clar.
I, per tant, també en aquest cas s'escriu junt. I hi ha gent que també té el dubte de quan hi hem de posar accent. I la resposta és...
Sempre.
Més fàcil no ho pot ser, sempre. Tant si el per què va junt com si va separat, sempre s'escriu amb accent. En català no hi ha un per què sense accent. En castellà ho tenen més difícil, i mira que això s'esdevé poques vegades. En castellà tenen per què, junt i separat, i amb accent i sense accent. Quatre possibilitats.
Clar.
Si no ho han canviat. Almenys quan jo estudiava castellà era així. Ara, en català no, només hi ha dues possibilitats, junt o separat. Separat, si és per quin motiu, en els altres casos, junt. I sempre amb accent.
Sempre amb accent obert.
Sempre amb accent obert, encara que en català occidental es diu amb accent tancat.
Clar.
Amb E tancada. Sí, en català occidental es diu per què. Amb E tancada.
Sí. Però que ens quedi clar que l'accent...
Es posa obert per una convenció que hi ha, que això deu empipar a la gent que parla en català occidental. De fet, hi ha valencians que ho escriuen amb accent tancat, perquè diuen si dic la E tancada o escric amb accent tancat.
Però
la forma general estàndard és amb accent obert, encara que es digui per què. No? I on se fa la neutra tònica, per què? A la part de les illes on fan neutra tònica, que això ja en parlarem un dia, si voleu, de la neutra tònica, no?
Mestre, la Clàudia, que és l'oient que també que li agraeix l'explicació
doncs
de nou.
Que disposi.
I diu, jo estic escoltant, molt interessant el que està dient el mestre Virgili, com ho està explicant el per què, perquè era un dubte bastant recurrent que tenia de tota la vida, i m'agradaria, no sé si avui us donarà temps de preguntar-li al mestre, o si no per un altre dia, però que a mi em costa molt el per a... O per?
El per a què? En principi, hi ha una convenció d'escriure també per què. És a dir, per a què, en el català modern, Fabra va establir que es reduïa tot a un per què. No? Tant si és causal, és a dir, per què has vingut? He vingut perquè et volia veure. No? Ara, per a què vols fer servir el martell? Que això els valencians ho diuen per a què, no? Perquè com que els valencians sempre distingeixen perfectíssimament per i per a, diuen per a què. Però Fabra va establir que en la llengua estàndard aquest per a què també es reduïa a per què, no? Cosa que algú discuteix, m'ha trobat valencians que diuen... A més, ho discuteixen perquè en textos catalans antics ho trobem escrit separat. Vull dir que hi ha un motiu de discutir-ho, però Fabra va establir que el per a què, com a resposta, no interrogatiu, s'escrivia junt. Ara, si és interrogatiu, aleshores sí, aleshores separat. Per a què vols el martell? Aleshores s'escriu separat. És a dir, per a quin motiu vols el martell? I llavors l'altre respon, per a clavar un clau, per exemple. No? Per què vull clava en clau. Aleshores, la resposta ja s'escriu junt.
Clar, però clar, sí que el dubte moltes vegades, i si m'ho permeteu, jo traduï al castellà, fixis, però era el per distingir entre par i parar, de dir el para o por.
Sí, sí.
Quan
no?
Hi ha un substantiu o un infinitiu al darrere, hi ha para sempre.
Quan hi ha un infinitiu al darrere, Joan Coromines i Joan Solà van fer la proposta que si al darrere hi anava un infinitiu, sempre per, mai parar. Però això, ben pensat, no és gaire encertat. No és gaire encertat. És a dir, i altres considerem que no, que si hi ha una finalitat, encara que al darrere hi vagi un infinitiu, hem de posar parar. De fet, com? Fabra ho va deixar establert així.
Mestre,
eh?
Perdoni, si no m'equivoco, el cartell del PSC, que sí. Era per governar.
Ah, exactament.
No? Sense la A.
Sí, doncs això...
Força per governar.
Doncs hauria de ser força per a governar. Hauria de ser així.
Però segons Coromines, sí que... Pel que diu...
Sí, segons Coromines i Solà, sí. Aquest cartell estaria bé. Però altres però Fabra no hi hauria estat d'acord. I jo tampoc. I el professor Bibiloni tampoc. És a dir, força per a governar, perquè és la finalitat per la qual vols la força, no?
Val. Regla d'or que hauríem de tenir clar per aquest... És que no m'ha acabat de...
Que si indica la finalitat,
val.
Aleshores parar.
Val.
Llevat del per a què, que es fusiona en un per què.
Val.
Segons Fabra, perquè els valencians diuen per a què, també. I, de fet, en castellà diuen per a què i en francès diuen pour quoi.
Noi.
És a dir, que aquesta distinció... Clar. Vull dir que hi ha gent que qüestiona aquest punt de Fabra. Mm. Sobretot valencians, perquè, clar, ells ho distingeixen en la parla, no?
Clar. Anem cap a la rada?
Sí.
Vinga, anem-hi. Va, aquesta errada que ets proposa.
Sí, n'hi he dit errada perquè no és un castellanisme. Perquè això en castellà és exactament igual que en català.
Ah, noi, a veure.
I en francès també és igual.
Sí.
És a dir, en castellà, en català, en francès, és exactament igual. En anglès no. Potser és un anglicisme, podríem dir, no? I és que el verb haver-hi, amb el significat d'existir, té dues característiques. Primera, que sempre amb el pronom feble i... No? Un pronom feble que es pot dir que no vol dir res, no? És un pronom feble enganxat i que forma part del mateix verb, i per això diem el verb haver-hi, no? amb el significat d'existir. No? Per exemple, en aquesta taula hi ha un ordinador, hi ha uns quants micros, vol dir que existeixen, que són aquí. No? Doncs amb aquest significat, aquest verb és impersonal i, per tant, no té forma de plural. Sempre és en singular, no? I en francès, doncs, també diuen il y a, no? Ara, en anglès no, diu there are, no? És a dir, ho diuen en plural. Però en les llengües romàniques això no té plural. Per tant, dir que en aquesta taula hi han cinc micros, hi han, és a dir, hi han no existeix en català, amb el significat d'existeixen.
Mm-hmm.
Sí que pot sortir un ian en altres contextos, però amb el significat d'existeixen, doncs ian no és mai correcte.
I,
no?
Per tant, no passa mai en passat, tampoc. Per tant, hi havia...
Sí, exacte. I això en totes les formes verbals. És a dir, en aquella sala hi havia quatre cadires. Hi havia. No, perquè siguin quatre, no hem de dir hi havien. O, per exemple, en aquesta sala hi haurà 10 persones assegudes. Hi haurà, no hi hauran.
Sempre en singular.
Sempre en singular, sí, sí. I en castellà s'estès molt dir-ho en plural, però en castellà tampoc se considera correcte, això. I en francès, suposo que en francès ho diuen bé, no?
Doncs escolta, jo crec que ens ha quedat clar la errada del dia i ja directament, vinga, passem al tema que ens proposa el mestre. Qui és l'accent en parlar en una llengua que són errades de fonètica? Expliqui'ns això, perquè ha portat dubtes, abans
sí,
d'entrar.
Sí, perquè ens referim a l'accent en parlar una llengua que no és la teva. Uh-huh. No ens referim a l'accent obert i tancat o quan un mot porta accent. sinó en aquest altre significat del mot accent, no? És a dir, una persona que és anglesa, però parla en català, i dius, sí, parla en català, parla molt bé, però parla perfectament bé, però té accent anglès, no? O francès, o d'on sigui. O nosaltres, catalans, que podem parlar molt bé en francès, però parlar-lo amb accent català, o parlar en castellà i parlar amb accent català, no? Llavors, això de l'accent, hi ha gent que s'imagina que...
Home, perdoni, permeteu-me, els catalans sempre quan anem quan parlem castellà, no, quan anem a Madrid, no, però aquí també quan parlem castellà aquí, l'accent sí que és aquest tipus d'accent, eh? És l'accent que se'ns queda, no? Com aquesta cantarella.
L'accent té dos aspectes. Per una banda, hi ha la cantarella, no? La cantarella depèn de cada llengua. Cada llengua té la seva cantarella, no? I això és molt difícil d'aconseguir, de fer-la adequadament, no? Jo no... Costa molt. Però la cantarella permet de dir, ostres, aquella persona parla diferent, però normalment l'accent són errades de fonètica. I si volem parlar una llengua sense el nostre accent original, el que hem de fer és evitar aquestes errades de fonètica. I el que podríem fer és dir algun exemple, no?
Vinga, va,
per exemple,
sí.
Hi ha gent que diuen un déjà vu, volguem dir una cosa ja vista, que és una expressió francesa, i si diuen un déjà vu, això quan ho sent un francès li deu... esclatar.
Grinyolar tot, eh?
Però grinyolar tot, perquè, és clar, això cap francès ho pronuncia així.
I com s'ha de pronunciar el déjà vu?
Déjà vu. Déjà vu. Vu. Amb una V labiodental i amb una I labialitzada. És a dir, perquè la U sona I labialitzada en francès. No sona ni U ni I.
Clar,
sona
clar.
Vu. Com plu.
Com?
Com plu, més.
Clar.
Per tant, si dius un déjà vu, déjà vu normalment ho diuen la gent que no saben francès. I la gent que sí que saben francès, però que no en saben gaire, diuen un déjà vu.
Déjà vu.
Déjà vu.
Clar.
Però és que no és ni vi ni bu, és vu.
O sigui, vostè ens està recomanant que quan parlem en un altre, o fem servir una paraula d'un altre idioma, intentem calcar la fonètica d'aquest idioma.
Complicat, això.
Veiem, no sempre. És a dir, si parlem aquella llengua, hem de parlar amb la fonètica d'aquella llengua, amb els sons propis d'aquella llengua. Mira, hi ha una cosa.
Va,
per exemple, la llengua catalana
té
aproximadament, la llengua catalana general, estàndard, té uns 40 sons, aproximadament.
Sí.
Uns 40. Perquè a vegades la mateixa lletra sona de diferents maneres, segons la posició i tot això, no?
Clar.
Aproximadament uns 40, no? Però l'aparell fonador humà pot fer més de 150 sons diferents. I llavors dius, i els altres? Els altres és que la llengua catalana, d'aquests 150 sons o més que pot fer l'aparell fonador humà, ne tria 40. Però el francès en tria uns altres, que alguns coincideixen amb els catalans, hi ha sons que són iguals en català i en francès, o en català i en castellà, i altres que són diferents. No? Per exemple, el so C, que hi ha en castellà, de cereza, dues vegades, aquest so no existeix en català. Aquest so no existeix en català.
Clar.
I el so U del francès no existeix en català. El so H del castellà no existeix en català, ni en francès, per exemple. I hi ha sons catalans, doncs, que en castellà no existeixen. Simplement no existeixen. I també...
Clar, però llavors què hem de fer? O sigui, és que ho deia la...
Ara, perdó, és que em sembla que no és resposta al que em demanava. Si és, per exemple, un topònim, és a dir, parlant en català diem un mot francès, aleshores... hauríem de mirar d'acostar-nos-hi tant com poguéssim, però amb sons catalans.
Amb sons catalans.
Sí. Per tant, podríem dir un déjà vu. Vi, amb una i. Tot i que això no ho diria mai un francès, perquè un francès no diria vi, diria vu. És a dir, amb la i labialitzada, que la u representa una i labialitzada, que vol dir com una i, però tirant els llavis endavant. No? Un altre exemple són la T i la D de l'anglès. La T i la D de l'anglès són diferents de la T i la D catalana, castellana i francesa.
Mestre, el dient.
Com?
Dient.
Ah.
no, que no m'entén, no? Al final.
Dient, no? És the end. The.
No, vi, no.
No, 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 però ara no parlo de la interdental. No, no, no. Parlo de la T, sí, de la T normal. La T. Sí, per exemple, sí, sí. Si dius tot en català, una persona de parla anglesa, sí, hi ha tot, tot.
Com?
Tot. Sí, la nostra T, sí, i D són dentals.
Clar.
És a dir, posem la llengua darrere les dents.
Darrere les dents.
Però els anglesos posen la llengua darrere, ja tocant el paladar, en una, clar, zona que se'n diuen els alvèols. És a dir, on comença el paladar. El començament del paladar se'n diuen els alvèols, en fonètica. Ha. Ha. No? I llavors la T i la D anglesa són més endarrerides.
Bueno, i a la ella... Que costa, ara està, sí, perquè hi ha molta gent que li costa dir la illa.
La illa.
La illa, sí. Illa.
La L, sí, sí, la L medio palatal.
Sí, 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 exacte,
dir,
sí, sí.
Clar, és que no existeix en anglès.
Ja.
Ni en francès. En francès l'han convertida en un iot, uh-huh, no? Sí que existeix en italià, sí, sí, esclar. No, uh-huh. I llavors, clar, no la saben dir. Per tant, si volem parlar una llengua sense accent, hem d'aprendre a fer els sons d'aquesta llengua, i aleshores vol dir un exercici de fonètica. Si a més fem la cantarella d'aquesta llengua, no? Jo sento aquí a l'estació de Sants, quan hi vaig, diuen que quan fan locucions en francès, diuen, attention, que fan aquesta cantarella típica, sí, del francès, que nosaltres no la fem, en fem una altra, esclar.
Llavors semblarem natius.
Nadius.
Nadius.
Sí, sí.
Nadius. Bueno, fem una cosa. Arribat dient de l'espai d'avui, mestre Virgili, moltes gràcies.
A disposar.
Ràdio Estel.